Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament intervindrà el servei de neteja viària i recollida d'escombraries abans de Nadal si Esmatza no retira l'ERO, que pesa sobre 43 treballadors. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, assenyalant que la intervenció estaria en vigor fins que es garantissin els llocs de treball i el servei.
La intervenció és temporal, es podria allargar fins a 2 anys, però no és l'objectiu. Com que l'objectiu és molt concret, que és el de mantenir els llocs de treball, garantir la continuïtat del servei, de seguida que això estigués, els llocs de treball restituïts i el servei continués prestant com hauria de ser, sense l'alteració dels acomiadaments, doncs de seguida la intervenció finalitzaria.
El gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, apunta que retiraran l'ERO si l'Ajuntament deixa en suspens el nou model de facturació almenys un mes i mig.
Si l'Ajuntament retira automàticament, simplement demora, nosotros suspendemos todo totalmente, totalmente. No vamos a estar con ninguna cuestión sobre la mesa que pueda alterar o dificultar la negociación, totalmente. Pero además con la intención absoluta de que durante ese periodo de negociaciones, con el ánimo de buscar un acuerdo definitivo, no de dar una patada para adelante y ganar 6 semanas y que luego en enero ya veremos. No, es que esas 6 semanas tienen que ser para buscar un acuerdo efectivo, porque aquí no se trata de dar una patada para adelante, sino buscar una solución.
Ajuntament i empreses tornaran a reunir la setmana que ve per continuar amb les converses encetades ahir.
El síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per aclarir les responsabilitats en el descarrilament que ahir va deixar una víctima mortal a Vacarisses.
El síndic vol determinar si una falta d'inversions o de manteniment de les vies és la causa del sinistre i, per tant, si el Ministeri de Foment o Adif han d'assumir responsabilitats. La investigació s'assuma a una altra que el Defensor del Poble ja havia obert durant l'estiu sobre les esllavissades en alguns trams de la xarxa ferroviària.
I en esports, el Sabadell enfronta el partit d'aquest diumenge com una final anticipada.
Amb una distància de 5 punts amb el play-off, els arlequinats necessiten reduir l'escletxa amb les posicions d'ascens guanyant a Lleida Esportiu, que és el segon a la classificació.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes després d'aquests dies de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui l'ambient és força diferent a la jornada d'ahir. Per fi surt el sol, predomina l'ambient assolellat a gran part del territori, però encara tenim alguns intervals de núvols que afecten la zona de l'extrem nord-est, també sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu. Aquí la nuvolositat és bastant més compacta, fins i tot no es descartaria alguna gota en aquest sector, i algun interval de núvol a l'extrem oest del territori, poc important en general, amb temperatures que han pujat. De fet, ja s'assoleixen valors propers als 17-18 graus a punts de la costa, entre els 13 i els 17 graus a l'interior i una miqueta més baixes, això sí, al Pirineu, on amb prou feines arriben als 10 graus de temperatura. De cara a demà començarem el dia també amb predomini de l'ambient assolellat, amb alguna boira puntual, més locals que les d'avui, minvarien a mig matí, i a partir de la tarda, sobretot avançada la tarda, aniran arribant bandes de núvols als mitjans, cada cop més abundants, i fins i tot al final del dia no es descarta alguna gota a punts del litoral i prelitoral sud. Pel que fa a la temperatura, la mínima semblant, la màxima una miqueta més alta. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze, 3 quilòmetres, a Ripollet, 5 quilòmetres, i a Montcada, 5 quilòmetres més, en sentit Barcelona. A la B30 trobem problemes a Barberà i a Cerdanyola, 1 quilòmetre de retencions per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits, i a la P7 a Barberà trobem 4 quilòmetres de cua en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria, avui de nou parlant del conflicte amb Esmatza. L'Ajuntament agafarà les regnes de l'empresa si aquesta no retira l'ERO previst per desembre i que amenacen acomiadar 43 treballadors. Lluís Pere Arnau ho ha afirmat en una entrevista al Matí.
La intervenció és una resposta als acomiadaments. És una resposta als acomiadaments per la repercussió que tindrà en el servei i també perquè ens preocupa que hi hagi doncs, treballadors amb els que ens hem compromès també que la seva continuïtat en els seus llocs de treball nosaltres la defensem i, no la, i en cap cas la posem en qüestió. Vull dir, és l'empresa la que impulsa l'ERO i nosaltres el que fem és actuar perquè l'empresa retiri aquest ERO i perquè mantingui els llocs de treball.
En principi entrarà en vigor abans de Nadal i serà de forma temporal fins que es garanteixin els llocs de treball i el servei.
Pere Arnau, però, també ha obert la porta a retirar la intervenció si l'empresa es compromet a no executar l'expedient de regulació d'ocupació per l'1 de desembre. Ara bé, l'Ajuntament no dubta en aplicar el nou model de facturació ITF, el que ha de garantir el compliment del contracte per part de la concessionària.
Després ells plantegen com a contraproposta aquest ajornament de l'ITF, ajornar l'ERO i els acomiadaments. A mi em sembla molt bé si volen ajornar. De fet, ens donaria un cert marge per poder tenir aquestes negociacions o aquestes reunions amb una certa marc de tranquil·litat. No? No és el mateix parlar amb l'empresa amb un euro sobre la taula que parlar en un marc en el que bueno, tenim problemes de fons, evident, i hi ha aquesta qüestió de la viabilitat del contracte que plantejava que crec que ho hem d'abordar.
Pere Arnau també ha explicat que la intervenció no és un pas previ a la rescisió del contracte amb Esmatxa ni obre tampoc la possibilitat a un procés de municipalització.
D'altra banda, Esmatxa està disposada a retirar l'ERO si l'Ajuntament congela l'aplicació de l'ITF un mes i mig després i que realitzi reunions setmanals per intentar arribar a un acord. El gerent de la concessionària, Eugenio Díaz, creu que amb aquest marge de temps es pot arribar a trobar una solució definitiva al conflicte entre la companyia i l'Ajuntament.
Segons ha apuntat Ràdio Sabadell, deixar en suspens el nou sistema de facturació a canvi de retirar l'expedient de regulació és una bona manera d'arribar a les converses sense pressió.
Que no es ceder, que no es quitar, sino simplemente darnos un mes y medio de conversaciones semanales y hasta el 31 de diciembre todo queda parado. O sea, es que no creo que sea una cuestión tan ilógica. Y mientras tanto voy a abrir encima con lo que el resto de la propuesta que tenemos, o sea, mejorar el servicio, o sea, yo, entre comillas, evidentemente nos reunimos las veces que haga falta, yo no seré el que va a dinamitar la posibilidad de un acuerdo.
Des d'Esmatxa també asseguren estar disposats a assumir la diferència entre el preu ofertat per l'empresa i el pressupost municipal i a prestar els serveis que l'Ajuntament consideri convenients. És a dir, es farien nous serveis a preu de cost. D'aquesta manera, Díaz vol evitar un escenari d'acomiadaments i de vaga.
¿Para qué tenemos que llegar a esa situación? O sea, ¿por qué tenemos que ahora mismo que ni un segundo más que haya una situación de preocupación en ni un solo trabajador de la plantilla? Ojo, trabajadores, ciudadanos, que es el mes de diciembre es el mes de una actividad comercial importantísima para la ciudad, que hay comerciantes, que hay personas, o sea, perdemos todos.
En cas que s'arribés a produir la intervenció de l'empresa per part de l'Ajuntament, Díaz admet que hi ha la possibilitat que l'empresa es defensi presentant un recurs contenciós administratiu. Tot i això, assegura que aquest és l'últim recurs.
I també hi ha reaccions polítiques a aquests anuncis. Ciutadans proposa que el Col·legi d'Advocats o el d'Enginyers faci de mediador entre Esmatxa i l'Ajuntament. D'aquesta manera, la formació taronja considera que se solucionaria la disputa entre les dues parts sobre si la inspecció tècnica de facturació és el millor sistema per controlar els costos del servei.
Ciutadans ha programat una roda de premsa aquesta tarda per valorar les últimes notícies del conflicte entre Esmatxa i l'executiu local. El seu portaveu, Adrián Hernández, ha començat criticant que cap regidor s'hagi posat en contacte amb ell per informar-lo de la signatura del decret. De fet, diu que l'alcalde ha mentit als partits del consistori.
Ahir l'alcalde va enganyar els ciutadans de Sabadell. I va enganyar els ciutadans perquè va enganyar a tots els partits polítics que ja estaven presents. Van preguntar sobre si hi ha l'informe de la intervenció estava preparat, si el decret de la intervenció estava preparat, i ens va dir que no. Ens va dir que encara no estaven en aquell moment. A les 3 de la tarda va sortir de registre el decret, amb la qual cosa, si a les 12 ens va dir que no el teníem preparat, clarament ens va enganyar.
Hernández fins i tot ha dubtat que la resta de forces del quadripartit n'estiguessin al cas.
Però aquesta no ha estat l'única reacció dels grups municipals. El PSC ha comunicat a la mateixa línia que la reunió d'ahir va ser un teatre i una pantomima, perquè el decret ja estava signat quan els van informar que s'estava redactant. Una denúncia que va destapar en primer lloc el portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, i a la tarda. Els únics que s'han mostrat favorables a la intervenció de moment són la Crida, que consideren que és l'única resposta possible al xantatge d'Esmatxa, han dit.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament paralitza les obres d'art tèxtil per tremolors a la Xemeneia a causa de la maquinària pesada que està fent servir l'empresa promotora. L'enderroc continua a l'estació transformadora que dona al carrer de Covadonga, on s'ha aturat l'activitat.
Tècnics de la Regidoria d'Urbanisme van observar que les tasques amb maquinària pesada estaven provocant moviments a la construcció, la més alta de la ciutat amb 48 metres d'alt i que està protegida arquitectònicament. Per Juli Fernández, tinent d'alcalde de Cohesió Territorial i regidor d'Urbanisme, els treballs al voltant de la Xemeneia s'haurien de fer de manera manual.
Hem decidit paralitzar aquestes obres, trobar-nos amb l'empresa i requerir-los que les obres d'enderroc del voltant de la Xemeneia es realitzin manualment i no amb maquinària, perquè d'aquesta manera les vibracions no existeixen i, per tant, el risc de possible afectació de la Xemeneia desapareix.
L'empresa promotora i responsables del consistori es reuniran aquesta tarda per tornar a engegar els treballs sense riscos per la Xemeneia. Fernández creu que aquesta aturada no canviarà els terminis de l'obra.
En la rutina habitual del treball dels tècnics de l'Ajuntament apareix aquesta situació i es fa aquesta aturada preventiva per tal d'evitar que hi hagin aquests possibles riscos que poguessin afectar la Xemeneia.
És la segona vegada que s'aturen les obres després d'un incident el passat mes d'octubre amb la caiguda d'un mur.
El síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per determinar quines són les responsabilitats del Ministeri de Foment i d'Adif en el descarrilament de Vacarisses. La investigació se suma a una altra que el defensor del poble ja havia obert durant l'estiu sobre les esllavissades en alguns trams de la xarxa viària. En paral·lel, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha atribuït l'accident a la falta d'inversions a Catalunya. Són declaracions a TV3.
Vam advertir que efectivament havia cedit un mur de contenció, un mur dels de la trinxera de la línia R4, i això es deu, sens dubte, a una obsolescència, a una manca de manteniment, a una manca d'inversions en les línies, una manca d'inversions i de manteniment que des del govern de la Generalitat denunciem de fa temps.
El descarrilament d'un comboi de la línia R4, recordem, va provocar la mort d'un veí de Castellbell i el Vilar, de 36 anys.
Un municipi que ha fet avui el primer dels dos dies de dol oficial, juntament amb Vacarisses, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record a la víctima mortal. Precisament, els alcaldes dels municipis per on passa la R4 han exigit més inversions per evitar accidents com el d'ahir. Montse Badia és alcaldessa de Castellbell i el Vilar.
Urgeix molt que les administracions grans, diguem, les administracions autonòmiques i de l'Estat, facin aquesta mirada cap a l'administració local, perquè estem molt necessitats d'intervenció. Nosaltres sols no podem, necessitem un pla d'inversions que ajudin els pobles, doncs, entre altres coses, a millorar infraestructures, a millorar equipaments, perquè és el dia a dia de la gent.
De fet, l'accident de Vacarisses d'aquest dimarts és el tercer que té lloc a la R4 per despreniment des del 2009. Aleshores, un tren va sortir-se de la via per una esllavissada sense provocar ferits. En canvi, dos anys després, n'hi va haver un altre, en aquest cas, n'hi va haver 11 de ferits. Mentrestant, tècnics de DIF i Renfe continuen treballant sense descans per retirar els vagons de la via i poder restablir el servei de la R4 en la màxima brevetat possible. La circulació de trens continua ininterrompuda entre Terrassa i Manresa, un trajecte que es cobreix per carretera.
Notícies Vespre. El que passa quan passa.
El projecte Dona ha atès a més de 6.000 treballadores sexuals durant el 2017 i ha visitat mensualment més d'una vuitantena de punts de treball sexual, 16 dels quals es troben a Sabadell. Ara, des de l'entitat, denuncien un increment de la violència masclista en les administracions, com per exemple la Seguretat Social.
Les treballadores del projecte Dona realitzen visites mensuals a treballadores sexuals de les comarques del Vallès Occidental, Oriental i també del Bages. En aquestes trobades ofereixen atenció i educació sociosanitària a les treballadores sexual. També col·laboren amb els principals serveis sanitaris de la zona per coordinar la realització de visites ginecològiques, analítiques i qualsevol altre aspecte relacionat amb la salut sexual de les dones. Aina Turu, tècnica del projecte, explica que no s'acostumen a trobar problemes amb els propietaris dels clubs de prostíbul que visiten.
Bueno, la majoria ve perquè sí que ja fa molt de temps que ens coneixen, així que no hi ha cap problema, i sempre que hi ha una visita nova, un punt nou, és perquè una noia que ja està treballant, que ja ens coneix, ens avisa i ens diu: oye, ¿por qué no venís aquí? Que aquí no viene nadie. Per tant, l'entrada és molt directa. Realment ara tenim un volum de feina molt fort no ens dona com per trucar anuncis i obrir nous punts si no és perquè ha sorgit la necessitat que coneixem algú que ja hi està treballant. Així que en general no hem tingut problemes d'entrada.
Sobre la polèmica nascuda arran del primer sindicat de prostitutes de l'Estat espanyol, anomenat Otras, Turu és clara i creu que seria molt positiu que sempre que les treballadores volguessin es creés un sindicat a Sabadell.
Totes aquestes activitats són positives perquè si les dones mateixes que estan exercint aquell treball es volen agrupar, volen crear un sindicat, no? Com el sindicat d'Otras, i per reivindicar els seus drets laborals, és que quin és el problema? Vull dir, sí que això ha creat molta polèmica i a mi em sobta que dones que exerceixen el treball sexual, que elles mateixes s'agrupen per defensar-se, que això pugui esdevenir, no?, en contra dels, bueno, col·lectius feministes que s'hi han oposat totalment.
Turu també ha volgut posar l'alerta, assegurant que en els últims anys han augmentat els casos de violència sexista que les treballadores es troben quan acudeixen a algunes administracions, com per exemple serveis socials.
I un apunt més de l'àmbit social: per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Sabadell i altres entitats socials han presentat avui el programa Som Capaços.
Durant dues setmanes es duran a terme 16 activitats que tenen per objectiu trencar prejudicis i conscienciar els sabadellencs sobre aquestes discapacitats. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, anima els ciutadans a participar en les activitats.
No ho hem jugat tot perquè crec que mai havia tingut tanta difusió a nivell de la ciutat. És visible tot el programa d'activitats que tenim aquest any, que és molt més potent que en edicions anteriors. Té una visualització clara en els MUPIs. MUPIs, en les parades d'autobús, en algun tòtem d'aquell que tenim en alguns espais, com el del Cine Imperial. Sí, és molt visible tot el que fem.
El dia 1 de desembre, a la plaça Doctor Robert, hi ha un dels actes més destacats, Dreams, dut a terme per la Fura dels Baus, en el que hi participen integrants de la Fundació Privada Tendis. Però l'acte central tindrà lloc el dia 3 de desembre, quan es llegirà el manifest al ple de l'Ajuntament. Entitats d'àmbit de la discapacitat de la ciutat, els regidors que conformen el ple de l'Ajuntament.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat, i avui passa per l'àmbit judicial perquè l'advocat de l'Estat que va defensar la rebel·lió en el cas del procés, Edmundo Val, ha estat destituït.
L'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, l'ha cessat per pèrdua de confiança 3 setmanes després que l'advocacia de l'Estat optés per acusar els processats per sedició i malversació i no per rebel·lió.
Un segon jutge renuncia a presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem.
Es tracta del magistrat de l'Audiència de Barcelona, Luis Rodríguez Sánchez Vega, que ha fet arribar una carta a l'encara president Carlos Lesmes. Segons el jutge, les circumstàncies actuals li impedeixen participar en la renovació de l'organisme i renuncia a ser vocal de l'òrgan després que l'Associació Professional de la Magistratura Catalana li proposés el càrrec.
Encara en l'àmbit judicial, la defensa de la sabadellenca Carme Forcadell demana al Tribunal Suprem que s'inhibeixi en favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'expresidenta demana que se la jutgi a Catalunya, ja que remarca que el TCJC és un tribunal competent per fer-ho. La defensa de Forcadell creu que s'estan vulnerant els drets de la investigada i demana ampliar el termini de 20 dies per preparar l'escrit de la defensa si, malgrat tot, la causa es queda al Suprem.
El Fons Monetari Internacional torna a rebaixar les previsions de creixement d'Espanya fins un 2,5%. El mateix organisme també critica l'augment del salari mínim i reitera la reforma de les pensions.
L'organisme critica l'augment del salari mínim perquè acabarà perjudicant les oportunitats d'ocupació dels joves i dels menys qualificats. També demana una reforma de les pensions explicant que si sols surten a l'IPC això provocarà un dèficit de la seguretat social.
I un últim apunt, el fiscal demana 3 anys i 7 mesos de presó a 8 exdirectius del Metro de València.
En l'escrit d'acusació, el Ministeri Fiscal considera que els encausats per l'accident del Metro de València 2006 van cometre 43 delictes d'homicidi per imprudència professional greu, un per cada víctima mortal de l'accident i un delicte contra la seguretat dels treballadors. En el sinistre van morir 43 persones, incloses el maquinista i una interventora, i 47 persones van resultar ferides.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La plantilla del Centre d'Esport Sabadell és conscient que el desplaçament d'aquest diumenge a Lleida és una final anticipada. Oberta una escletxa de 5 punts amb les posicions de privilegi, els futbolistes arlequinats creuen que el partit servirà per mesurar les aspiracions de l'equip aquesta temporada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un dels qui ha posat veu a aquest argument ha estat Àngel Martínez. En roda de premsa, el segon capità del Sabadell no ha dubtat a elevar el partit contra el Lleida Esportiu, segon classificat, a una altra categoria.
L'any passat va ser una miqueta d'adaptació, tot nou, aquest any ja anem una miqueta més per feina i volem lluitar amb els millors de la categoria, considerant que nosaltres som dels millors de la categoria, i serà un duel per mesurar i veure realment on podem estar. Pot ser pràcticament un partit de play-off o fins i tot un partit de segona A, podria ser.
Preocupació també entre la plantilla per l'estat de la gespa de la nova Creu Alta en les darreres setmanes, especialment després del partit contra el Badalona, en què les pluges van malmetre el terreny de joc. Àngel reconeix que hi voldrien entrenar més sovint, però no ho poden fer.
Després de la batalla del diumenge passat, esperem que es recuperi, però sí que és un aspecte clar que és important, no? Si al final tu no treballes on diumenge tens que demostrar i fer el teu joc és difícil, però bueno, ara no buscarem excuses per res, tu. Si tenim que cuidar la gespa perquè diumenge estigui bé, tenim que entrenar a l'artificial tota la setmana, i arribarem diumenge i ho farem.
Avui també s'ha fet públic l'horari de la 15a jornada. El Sabadell Hèrcules es disputarà a la nova Creu Alta diumenge 2 de desembre a les 5 de la tarda.
El rival de diumenge, el Lleida Esportiu, hi ha dos futbolistes amb passat arlequinat, Juan Tortuño i Marc Martínez. Aquest darrer torna a tenir protagonisme a la terra ferma després d'un any irregular a Sabadell.
El de Navarcles va decidir començar la seva segona etapa al Camp d'Esports després de no rebre una proposta de renovació per part del Sabadell. Martínez admet que el seu genoll li va fer la guitza durant la primera volta, però també té una espina clavada del seu pas per la nova Creu Alta.
Al final, la meva sensació personal és que intentes canviar coses perquè l'entrenador demana altres coses i no em vaig acabar sentir valorat al final de l'esforç que fas per, bueno, per anar tots encarrilats en una idea, en una mateixa idea, i al final no crec que no em vaig sentir valorat en aquest sentit.
A Lleida, Marc Martínez va començar sent titular, però una lesió en els isquiotibials l'ha mantingut fora de combat des de la 7a jornada i és dubte de cara a aquest diumenge. Recordem que el Lleida Esportiu Sabadell es disputa a les 5 de la tarda. Des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Relleu a la banqueta de l'Uar Gràcia femení. El fins ara seleccionador espanyol d'handbol platja femení, Dani Lara, substitueix en el càrrec a Xavi Font. El canvi es produeix després dels mals resultats obtinguts pel conjunt gracienc en aquest inici de Lliga, Divisió d'Honor Plata. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Font, que va agafar l'equip a la meitat de la segona volta de la temporada passada, deixa les verdiblanques penúltimes a la classificació amb 3 punts en 10 jornades. A l'hotel suís, el ja extècnic gracienc ha reconegut que no trobava l'explicació al rendiment de les jugadores.
Porto setmanes buscant-la, la veritat, vull dir, perquè ha estat un equip que m'ha entrenat molt bé, però després hem estat incapaços durant tota la lliga de transportar els dies de partit tot allò de bo que havíem fet durant els entrenaments de la setmana. No sé si ha sigut una cosa mental, potser s'arrossegava amb la dinàmica de l'any passat, que no van acabar gens bé i no hem estat capaç de competir al nivell que entrenàvem.
El seu substitut, Dani Lara, és un bon coneixedor de la categoria, ja que ara fa un any entrenava la Roca. Lara admet que el més important serà recuperar anímicament a les jugadores.
Però és veritat que jo veia, ahir vaig veure un equip que estava molt unit, que estava treballant, que tenien aquesta il·lusió per continuar treballant i que els hi faltava potser doncs, un canvi diferent i donar una dinàmica diferent per a veure si realment arriba aquesta confiança, arriben els bons resultats i l'equip pot tirar endavant, perquè capacitat, jo crec que l'equip té moltíssima capacitat.
Tot plegat després d'una nova decepció de l'UAR Gràcia femení, que va empatar a 24 contra la Roca després de malbaratar una diferència a favor de 5 gols.
Fa uns minuts, una representació d'esportistes que han participat en els últims Jocs Especials Olímpics han estat rebuts al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell, en un acte presidit per l'alcalde Matías Serracant.
Els Jocs Especials Olímpics són un dels esdeveniments esportius internacionals més importants pels esportistes amb discapacitat intel·lectual i se celebren un cop cada 4 anys a Catalunya. En aquesta edició, que va tenir lloc a la Seu d'Urgell i Andorra, a principis d'octubre, van participar 3 clubs sabadellencs, el TEP Vallès, Amics del Sabadell i el Club Natació Sabadell. Serracant ha destacat precisament el paper tan important que juguen aquestes entitats.
Les entitats ens ajuden a arribar allà on l'administració no pot. L'administració és molt important, té diners, però hi ha coses que no es paguen amb els diners o amb la capacitat que té l'administració. I les entitats sou un pal de paller de la cohesió social, dels valors, d'arribar a tothom, no? D'atendre la diversitat, i això ho fem gràcies a que hi ha unes entitats.
El TEP Vallès va portar 117 atletes i 24 tècnics distribuïts en 10 esports diferents. Amics del Sabadell va participar a futbol sala amb 8 jugadors i el club va estar representat amb 14 nedadors.
Òscar Salguero seguirà vinculat al Club Natació Sabadell una temporada més. L'entitat presidida per Claudi Martí va fer oficial la renovació del nedador adaptat al passat divendres i Salguero s'ha mostrat avui molt satisfet amb la seva continuïtat.
La notícia arriba després d'un altre bon any del campió olímpic i del món. Recordem que aquest darrer estiu Salguero es va proclamar campió d'Europa de natació adaptada a l'europeu de Dublín, rebaixant la plusmarca espanyola. El nedador del club explica els seus reptes de cara al 2019. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Doncs bueno, ara estic entrenant, ja he fet la primera competició i amb l'objectiu ja del campionat del món, però ens trobem en un moment de la temporada que només és entrenar.
El Mundial de Natació Adaptada se celebrarà a la ciutat de Kuching, a Malàisia, del 29 de juliol al 4 d'agost del 2019.
I acabem amb un nou reconeixement per Jordi Morales. El director tècnic de la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell és un dels 3 nominats a millor palista adaptat del món del 2018.
Un guardó que entrega la Federació Internacional de Tenis Taula i que Morales podria rebre després de proclamar-se campió del món, recordem, fa 3 setmanes a Lasco, a Eslovènia. De fet, és el primer esportista català que opta a aquest premi pels seus mèrits esportius i això omple d'orgull el director tècnic de la secció de tenis taula del club.
Molt orgullós, em sento d'estar nominat. Només el fet d'estar nominat ja crec que ja és un èxit molt gran de ser, bueno, poder ser un dels 3 millors esportistes de tenis taula paralímpics de l'any. Per mi és espectacular, és una recompensa molt gran a l'èxit, no?, aconseguit en el campionat del món i bé, doncs una experiència inolvidable que segur que viuré en el viatge aquest a Corea, amb la gala i també doncs podem compartir moments amb els millors esportistes olímpics i paralímpics de tenis taula.
La gala tindrà lloc el 12 de desembre a Corea del Sud amb la presència confirmada de Jordi Morales.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 21 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més informació demà a partir de les 9 del matí a la 94.6, però no marxeu perquè ara arriba el programa 13 a les 8 amb un altaló i a les 9 Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.